mans, no? Menjar millor, recuperar el fil amb la terra, no? Jo crec que és algo molt, molt interessant. És un llibre de la Lucy Mora i jo crec que és això, fonamentalment és un manifest a l'autoconsum que ara està pues, també molt...
Us deixem el títol, per si us ha interessat, sí. Del huerto a los fogones.
Ah, perdona, que no ho havia dit.
No l'havíem introduït, però disculpa. Així ja el públic té, doncs, amb aquesta, totes les opcions per anar a les paradetes o les llibreries de Sant Jordi. Tens alguna més?
Sí, dos més, perdona.
Vinga.
Faidon. Faidon és una gran editorial americana que, o sigui, si parlo de Cinco Tintas i de Librux, que són quasi obres d'art, el de Faidon són obres d'art, els seus llibres, és brutal. I aquí destaco dos. Un que parla de la gastronomia xinesa, des d'un altre punt de vista, no com la coneixem aquí.
No, l'arròs tres delícies.
Exacte, i el rotllito primavera, sinó moltíssimes... Aquí sí que també trobem moltes receptes. Té més de 650 receptes autèntiques de menjar de veritat xinès i val molt, molt la pena perquè al final és... Bueno, el que menja el país més gran del món, no?, de la Terra, i crec que és molt, molt interessant, cuina de barri, cuina molt d'ànima, no?, està molt vinculada al menjar xinès amb el culte al cos i el mal cuidado del nostre cos. I per últim, un que és de Varios, també de Faidon, aquest és del seu autor, és el Kei Lum, ¿vale?, gastronomia xina es diu, de Faidon, i per últim... La cuchara de plata. La cuchara de plata és com la Bíblia. Som diversos autors, torno a la cuina italiana, però aquest és perquè us feu una idea, antigament, actualment entenc que també es deu continuar fent, no? Però és el llibre que les mares regalen a les seves filles o a les seves nores quan es casen.
Vale, un bon regal, com,
Sí, és la Bíblia. La Bíblia para que mi hijo coma bien, saps? Fonamentalment són això, les sogres a les nores.
Això sí,
no?
Que és un bon llegat.
Bueno, no sé, o una mica masclista també et diria, no? Perquè també li vols regalar
al
fill.
És un llibre que pots regalar tant al fill com a la filla, no?
Aquí estamos, sí. Però bueno, és això, és una Bíblia, Són més de 2.000 receptes tradicionals, polides, actualitzades, 400 fotos, el disseny editorial és brutal. Si realment us agrada la gastronomia, us agrada el menjar, us agrada una mica la història del menjar, bueno, tots aquests llibres us diria que són imprescindibles, són autèntiques obres d'art i val molt, molt, molt la pena.
Nacho, abans de marxar, com que abans de Sant Jordi hem de celebrar la Setmana Santa, potser fora bo que recordem que doncs, hi ha unes qüestions molt típiques, no?
Totalment.
Des de la gastronomia, sobretot a casa nostra. És l'època de les mones de Pasqua.
Fonamentalment, sí, venim dels bunyols, no?, de Quaresma, que portem
boníssims.
Aquestes setmanes amb els bunyols de Quaresma, i ara nosaltres tenim diversos clients que són pastisseries i a Barcelona, i portem ja unes setmanes treballant el tema de, pues això, les tortades, no?, que ningú sap. O sigui, la mona de Pasqua original es diuen Cristines, ¿vale?, i la Cristina és, a vegades suposo que sí que ho heu vist, que és com un pa de pessic o un brioix i que al mig porta un ou dur. No?
Sí.
Vale, això era l'antiga mona de Pasqua que regalava el padrí al fillol. Això es diu Cristina. De fet, ja s'ha recuperat un concurs a la millor Cristina de Catalunya, vale? Artesana. Té molta gràcia. Ara ja estem amb les mones de Pasqua, no? Mones de Pasqua hi ha de tots tipus, però les que hi ha fonamentalment són la de xocolata, la de trufa, la de xocolata i la de mantega. Vale? Aquí, lògicament, les que estan tinguent més èxit pues són les que estan relacionades amb figuretes de, pues, per una banda, ninos i nines...
De, no?, moda.
De moda, fonamentalment. I per una altra banda, la Minyamal. O sigui, tota pilota de futbol.
El futbolista de moda.
Exactament. O sigui, allà on el posis, la gent s'enamora d'ell i, bueno... fonamentalment la mona Pasqua és, com sabeu, pues és un regal que fa el padrí o la padrina al seu fillol o fillola, i normalment els ous que porta la mona, o tradicionalment els ous que porta, els ous de xocolata, que amb el seu dia, com deia, nous reals, la quantitat d'ous que porta la mona
a
l'edat,
Correcte.
Exacte. Vale. Bueno, això, compartim i continuem amb les nostres tradicions, no? Amb el pare aquí a Sant Cugat tenim un sortit de pastisseries increïble i que val molt la pena.
Mm-hmm. Mm. Molt bé, Nacho, doncs escolta, ho deixem aquí, que saboreixis i gaudeixis tant de la Setmana Santa com del Sant Jordi.
Moltes gràcies, igualment.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Aquest bon sabor de boca, avui acabem aquest Faves Comptades. Serà fins demà, quan passin 3 minuts a les 10 del matí. Fins aleshores, acabeu de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
Carnisseria Sagarra i Mecànic Pizza han patrocinat aquest espai. Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Notícies.
Bon dia a Sant Cugat i els altres 201 municipis que depenen del sistema Ter Llobregat. Diuen adeu a les restriccions per la sequera i se situen en una fase de prealerta, deixant enrere més de 3 anys de situacions complicades en fases d'alerta, excepcionalitat i emergència. El govern ho ha ratificat aquest dimarts i l'executiu preveu que es publiqui entre aquest dijous i divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Tot plegat és possible perquè els embassaments han superat el 64% de la seva capacitat. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat inicia una nova temporada amb la programació especial per celebrar el 35è aniversari de la formació. Amb més de 800 concerts en la seva trajectòria, la Simfònica aposta enguany per una programació que fusiona grans obres del repertori clàssic amb obres de compositors moderns, solistes de prestigi i joves promeses. Júlia Caravantes és una patinadora santcugatenca que amb només 13 anys ha guanyat la Copa d'Europa Infantil en la modalitat de lliure. La nova temporada s'obre amb el salt a la categoria cadet i amb el Campionat de Catalunya, d'Espanya i les opcions de classificar-se per a la Copa d'Europa o l'Europeu que anirà en funció dels resultats a l'estatal. Caravantes s'entrena més d'una trentena d'hores a la setmana amb el Club Patinatge Artístic Ripollet. La jove santcugatenca té un repte i un horitzó clar: participar en el Mundial Absolut d'aquí a uns quants anys. I arriba a Sant Cugat una de les millors jugadores de la Lliga Iberdrola, Anne Sengotita Bengoa, reforç de luxe del DSB Volley Sant Cugat, procedent del Quiles Ocuellamos. La jugadora de 27 anys actua d'oposada i té un llarg recorregut i experiència a la Lliga Espanyola. El club santcugatenc suma qualitat a l'equip amb l'arribada d'aquesta jugadora, juntament amb Mayra Westergaard, una dupla d'alt nivell per un conjunt que vol ser més ambiciós a la Copa de la Reina i a la competició domèstica. I l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha estat nomenada responsable de compliment d'Esquerra, tal com ha avançat l'Ara. El canvi es va aprovar a l'executiva de la setmana passada i així es va informar dissabte al Consell Nacional. Mireia Ingla va formar part de la Comissió de la Veritat, que investigava l'anomenada estructura B del partit. De fet, ara ella és qui haurà de culminar la investigació oficial del partit sobre el mateix tema. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la Hemeroteca de la Ràdio, a la sintonia, com sempre, de Ràdio Sant Cugat, al moment de bussejar en els arxius radiofònics de fa, en la majoria de casos, força anys. Un busseig que fem en companyia de Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estem?
Hola, Esteve. Doncs encantat, com sempre, d'estar aquí. Bussegem, eh? Bussegem, fem espeologia, naveguem... Fixa't tu, la quantitat d'adjectius que definim aquesta hemeroteca de la ràdio, no? Tot sempre és com un treball d'investigació o un treball de recerca, no? Està molt bé, està molt bé. Doncs escolta'm, seguint amb aquesta línia del busseig, anem a veure què trobem sota l'aigua.
Exacte, això com si fos una mica el Titanic, eh? Anar a veure quines restes hi ha. Perquè en molts casos parlem de gravacions que difícilment es podran tornar a repetir. Per exemple, anem amb un parell d'indicatius. Comencem per un indicatiu de l'any 1992 d'una emissora que tu i jo coneixem sobradament.
La Hemeroteca de la Ràdio.
Bé, no sé si l'havies escoltat mai, Jordi, aquest indicatiu. L'hem trobat a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya i el va penjar Sintoniki, el seu director. Amb aquesta moda que hi havia a finals dels 80, principis dels 90, si ho recordes, de música...
Això sí.
Clarament salsera llatina, eh?
Sí, salsera llatina i aquestes falques cantades, no? Sí, sí, salsera llatina, eh? Com ràdio latina, eh? Està... No l'havia escoltat mai, eh? El sento amb això, és un crac, hem trobat aquestes coses.
Bé, té cops amagats i és sempre interessant, doncs això, recuperar coses que difícilment, si no fos per una gravació, les hauríem escoltat mai, perquè en aquella època tu i jo, doncs, evidentment, estàvem encara allunyats de la ràdio, i per tant no coneixíem aquests indicatius de Ràdio Rubí. Anem a escoltar un fragment del Mig del Camí, el programa que presentava Gerard Quintana, líder de Sopa de Cabra, a Catalunya Cultura. Ens remuntem a una gravació del dia 15 de novembre de l'any 2001, on es fa un relleu amb Lluís Andrau.
Amb la contundència dels Dep, del que vem avui, aquesta edició del 100%, que ja sabeu, el 100% és l'últim programa del dia i dona pas al primer del dia següent, que és el Mig del Camí, amb Gerard Quintana, que aquests dies estarà amb tots vosaltres aquí a Catalunya Cultura i també serà el Ras Matas i els últims concerts de Sopa de Cabra. És la capacitat de l'omni... No, com es diu això?
L'omnipresència.
L'omnipresència,
no?
O de la dualitat, o d'aquelles coses. Les hores, la mitjanit.
Les gotes sonores.
Per tu.
Doncs sí, ja són les 12. Sí, l'omnipresència. És molts d'anys d'entrenament, eh? És com aquella gent que toca la trompeta o el didgeridoo, que és aquell instrument australià, que és com un tub de fusta molt llarg que fa una vibració tipus...
Hi ha discos sencers d'aquest instrument,
exacte.
Eh?
I fan, practiquen la respiració circular per no aturar mai el so, que és mentre es van bufant per la boca agafar aire pel nas, doncs el do de l'omnipresència també vol molt d'esforç. T'has d'aixecar d'hora i gravar programes perquè la gent et pugui continuar escoltant mentre estàs fent concerts, és veritat.
Molt bé, doncs avui no. Avui és en viu i en directe i aquí està Gerard Quintana. Tot per tu, bona nit.
Gràcies, bona nit, Lluís Andrau. Això és El Mig del Camí.
La Hemeroteca de la Ràdio.
Aquí teníem aquest relleu entre Lluís Gendrau, que acabava el seu programa, i Gerard Quintana, que començava al Mig del Camí, gravació del 15 de novembre de l'any 2001, a Catalunya Cultura, gentilesa de Miquel Esteve. Bé, jo sempre pensava, quan escoltava la ràdio a principis dels 90 en especial, Jordi, que és molt bonic i és curiós aquests relleus entre programes, perquè tampoc és una cosa molt habitual. Normalment el programa té un contingut estanc i es quadra amb les senyals horàries i amb el butlletí de notícies, però el fet que s'incorpori a dins d'un programa que s'acaba el locutor, el presentador, el que vindrà després... dona molt de joc, perquè al final pots parlar de qualsevol cosa i, bé, fer una transició doncs, per dir què hi haurà en la propera hora de ràdio, per exemple.
És cert, i jo pensava que era una cosa bastant més de cap aquí, no? De cap a l'actualitat, però no, es feia ja des de fa molts anys. A mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt i, de fet, RAC1 quasi és un dels que més ho ha fet, això. D'aquí et deia aquesta sensació de que fos una cosa més recent, però no, ja ho hem vist, que ja es feia als anys 80. Però la veritat és que li dona, doncs això, no? Un dinamisme, no? Fins i tot el trencar aquest hermetisme que tu deies, no? Que és una cosa amb un inici final, sinó que és com donar-li una continuïtat a tota la missió, no? És, no és això, això acaba aquí, i després ara comença una altra cosa, sinó que, bé, és una missió continuada, que evidentment sempre ho és, però que amb aquesta fusió entre el final i l'inici de cada programa, doncs això, no?, li dona com una certa continuïtat. Crec que està molt bé.
Fixa que respecte al que deies, em fa molta gràcia la diferència que hi ha entre el que es fa a RAC1 i això que estàvem dient, no? És a dir, l'hora exacta de programa, en el cas de Catalunya Ràdio, RAC 105 en aquella època, sempre es complia. En canvi, RAC1 és que, sobretot a les tardes amb el clapés, de vegades el butlletí comença a 10. És a dir, que tira que no passa res. Si hi ha una entrevista interessant, tira. Però és que ja últimament hi ha un sketch bo, tira. No?
Sí, això és veritat, això ho hem vist a RAC1, ja no hi ha allò quadrar els pitos, no, és igual, els pitos sonen i ja està, ja quan puguem ja ho farem, no?
Bé, lo de quadrar els pitos també amb aquests relleus també a mi em feia molta gràcia, especialment perquè, clar, havien d'estar pendent els que parlaven al micròfon, sí, dels pitos i de l'hora, i per tant ens queda mig minut, què podem parlar en mig minut? Ens queda un minut, home, un minut ja dona bastant més de sí, però és que ens queden 10 segons, com ho acabem això, no?
Sí, tenien que córrer. Però saps qui parlava sobre pitos i fins i tot després de pitos durant un o dos segons i després es tirava sintonia?
Qui?
Saps qui ho feia, això? A Catalunya Ràdio parlo. En Manolo després del matí de Catalunya Ràdio.
Apurant al màxim, sí.
Sí, és que havien sonat ja els quatre pitos, no? I encara deia alguna frase.
Són cinc.
Són cinc, val. Els cinc últims segons. I com el tècnic ho sabia, li deixava aquest espai curt fins abans de llançar la sintonia d'informatius, no?
Sí. Bé, doncs, coses que vius quan tu estàs fent ràdio en directe i després ets conscient, quan l'estàs escoltant, del que passa dins l'estudi, de la complicitat entre les persones que estan al micròfon i bé, doncs, d'aquests moments màgics de ràdio. Bé, ara anem a escoltar un document que ens proporciona Mario Azañedo. És una gravació del desembre del 2001 a l'extinta Com Ràdio. Hi ha un jingle inicial de Com Ràdio i després l'inici del programa El Boulevard de la Cançó Francesa.
Bona nit. Benvinguts a aquesta emissió especial del Boulevard de la Cançó Francesa de Com Ràdio, la nit de Nadal, la nit més familiar de l'any, que amenitzarem durant una estona amb dolces cançons franceses.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Bé, un document molt curt, però bé, sempre està bé, és positiu recuperar aquesta ràdio que ja no existirà mai més, perquè en aquest cas, Com Ràdio, doncs ja fa uns quants anys que va passar a la història. Ara anem a escoltar un altre document del qual ja en vam fer esment, vam escoltar un fragment a Programes Enrere, que va ser molt interessant. Va ser el moment en el que Joaquim Maria Puyal plegava, de fet, havia deixat el micròfon feien, no sé si, un o dos dies, i al matí de Catalunya Ràdio doncs es van ajuntar Besa, Cotilles, Segurola, Basses i Pou per parlar a dins de l'estudi amb Joaquim Maria Puyal al costat de Mònica Terribas. Emissió de Catalunya Ràdio del dia 5 de juliol de l'any 2018.
Li he portat al Quim una cosa que fa molts anys que no veu.
Que és, atenció, per exemple, que es treu uns papers de la carpeta.
Això és
atenció.
Això és una credencial per entrar a un camp de futbol, que és el del Kaiserslautern.
El precedent d'Stamford Bridge.
Clar.
Que és la credencial que ens van donar aquell dia.
Aquestes coses, aquest que dia, Antoni, que ho guarda tot.
El Vaquero fa un gol comparable al de l'Iniesta aquest dia, quan falten minuts per acabar el partit, i allò ens permet arribar a la final de Wembley.
I guanyar la primera Copa d'Europa.
Què més? Què més portes, Antoni?
Saps què és això?
Blora.
L'entrada del camp del Flamurtari de Blora a Albània. Fixa que té una línia de punts per ser estripada.
Sí, que mal estafa.
Sí, sí. O aquesta és bonica pel que diu Campos d'Esport del Sardinero. Te'n recordes d'aquests targetons?
Sí, 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 sí.
Ens donaven aquests targetons.
Com s'ho estan passant? Els hauria de veure la cara. Deixeu-me saludar amb aquesta generositat que sempre ha tingut el Quim i de fer escola més enllà d'aquestes parets. Ara m'està mirant malament i això és un habitual, Antoni. Al final t'acostumes, no, amb els anys? Que el Quim...
Estàs fent un tomb per la vida. I...
No li estic fent cap tomb per la vida. No li estic fent cap tomb per la vida. Però el Joan Maria Pou, que és realitzador del programa El Barça Juga a RAC1, té ganes de saludar-lo, i a mi em ve molt de gust que Joan Maria Pou, que ha estat competint amb la Transmi, que és d'això que es tracta la vida, de competir, però sabent-ho fer amb tot el fair play del joc, doncs el Joan Maria, vull que s'incorpori un segon per saludar el Quim. Joan Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia, Mònica, bon dia a tothom.
Bon dia, Joan. Sé que em vas trucar al despatx fa uns dies, però jo era fora i encara no t'he contestat la trucada, disculpa'm.
No passa res. Després del que vaig saber ahir, vaig intuir que eren...
causa major.
Una mica mogudet.
Era causa major. Joan Maria, però dèiem que la gràcia d'aquest ofici nostre és quan sabem competir entre nosaltres sense fer-nos mal, i sobretot sabent sumar, no?, i sabent-nos acompanyar. Què has incorporat tu del Puyol? Perquè tu, deus ser... Avui et deus haver tret un pes de sobre, no?, que ell desaparegui de l'antena.
Doncs la veritat és que no. La veritat és que no, ahir els vostres companys del Tot Costa em van demanar 30 segons de valoració, i jo l'últim que vaig dir a la meva valoració és que el trobaríem molt, molt a faltar,
sí.
Perquè els referents, evidentment, quan se'n van, doncs els trobes a faltar. Jo crec que quan una societat és assenyada i és intel·ligent i és justa, el que ha de fer és això, doncs tenir molt present aquells individus a la societat que han aconseguit que siguem millors tots plegats. Jo vull ser molt, molt ràpid i molt directe amb la meva relació amb el Quim. Jo vaig començar anant al camp del Barça a la falda del meu pare, quan encara no sabia ben bé on em duia, a la que vaig tenir una mica d'ús de raó. Jo anava al Camp Nou, i el Camp Nou i el Barça per mi eren el meu pare i la ràdio i la veu del Joaquim Maria Puyol, quan encara no sabia què faria de la meva vida. En una segona etapa, quan vaig començar a fer periodisme i vaig veure que la ràdio seria, si tot anava bé, doncs la meva dona per tota la vida, doncs va començar a ser un referent, vaja, indiscutible. Vaig tenir la sort d'escoltar-ho en algunes xerrades que va venir a fer a la meva facultat, i després vaig tenir l'enorme sort, quan em vaig començar a dedicar això de les transmissions esportives, de conèixer-lo personalment, i aleshores va deixar de ser el Joaquim Maria Puyol i va passar a ser el Quim, que per mi va ser com un honor enorme. I jo vull explicar als oients de Catalunya Ràdio un parell d'anècdotes que crec que poden servir molt per entendre com és, com a mínim, el meu Joaquim Maria Puyol, que és... Jo recordo, encara feia molt poquet que jo feia partits a RAC1, i vaig entrar en un avió, em vaig creuar amb el Quim va venir, em va saludar, em va dir... Ahir a la tarda vaig escoltar un resum que feien en un programa els diumenges a la tarda a RAC1 de la transmissió del dia anterior, i ho fas molt bé. Felicitats. Clar, jo ja d'allò no em vaig recuperant tot el dia. El Quim em digués que ho feia Caríssim. Molt bé, doncs va ser la bomba.
I però nosaltres ho continuarem fent millor, eh? Vull dir, ara jo he de posar la falca, Joan Maria, perquè sí, Catalunya això, Ràdio.
Això va a gustos, Mònica. La gran sort és que mentre els oients de Catalunya puguin escollir, serà molt bon senyal, perquè serà senyal que tenim ofertes
segur,
potents
segur.
En català, i que la tria serà dels oients.
Joan Maria, un petó ben fort, moltíssimes gràcies. El Quim té un somriure a la cara mentre t'escolta. Que vagi molt bé.
Gràcies, una abraçada.
Joan, moltes gràcies pel teu afecte, per la bona relació de sempre i per donar aquesta idea que sempre tu i jo hem compartit de servir l'audiència de la millor manera possible. T'abraço.
Una abraçada, Quim, i gràcies per tot.
Moltes gràcies, Mònica, per aquesta estona. Lamento molt perquè hem sigut molt pesats. L'audiència
fa una hora i mitja. Sàpigues que està encantada, perquè a mi m'arriben whatsapps i tot, o sigui que la gent està encantada.
Gràcies, Sergi, per tants anys d'estar al meu costat.
No, gràcies a tu, que m'has fet créixer.
Sergi, em va dir, el dia que tu pleguis, jo també plegaré, me'n recordo d'aquesta
frase. I ho faré, evidentment.
Gràcies, Antoni, per tot, perquè, clar, l'Antoni ha sigut una persona molt especial i, a més, és una persona que després ha fet una trajectòria absolutament superlativa, no? I moltes gràcies, Ramon, pel teu afecte de tants anys. El Ramon, a més, ens ha acompanyat amb moltes singladures en la reivindicació de Vázquez Montalbán i en una manera de fer periodisme, i sempre amb elegància, amb independència.
Tres premis Vázquez Montalbán avui al matí a Catalunya Ràdio. Santi Segurola, Ramon Besa i Puyal.
Oso Ondo, Santiago, Agur i Escarricasco.
Escarricasco.
Santi, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Sergi Cotilla, Ramon Besas, Antoni Passas.
Mònica.
Puyal, a reveure.
Gràcies a tots els col·legues.
A reveure. Sí. No et desconnectis.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Document em sembla força suculent, Jordi, i també m'agradaria posar a relleu, estava pensant ara, Jordi, aquesta manera de poder fer homenatges en vida, perquè crec que estem molt acostumats a casa nostra de fer homenatges quan un ja ha traspassat. Home, no, potser que ho fem quan encara aquella persona pot rebre aquelles mostres d'afecte i aquell reconeixement, perquè un cop és mort, bé, podem pensar que potser si des del més enllà es pot percebre tot això. I potser és una manera de donar a conèixer la figura d'aquella persona just quan ha marxat. Em sembla també correcte, però i per què no ho fem ja en vida? Si tu confies en aquella professionalitat d'aquella persona, si estem parlant de ràdio, què millor que dir-li en un programa de ràdio en directe?
Estic totalment d'acord, perquè si no sempre caiem amb allò que diem, no? Que quan un es mor, oi, bona persona, que bé que ho feia... Sí, sí, sempre és el mateix, no? Però un exercici com el que acabem d'escoltar, oi, jo el trobo fascinant, o sigui, que puguis tallar el Quim, doncs, rebent aquestes mostres d'afecte per part dels seus col·legues de professió. Escolta, totalment d'acord, és que no... S'ha de fer així, és que s'ha de fer així, s'ha de fer en vida. Fins i tot et diria que tampoc cal esperar que pleguis, no? O sigui, també pots fer un reconeixement que es fa a nivell de premis, no? Mentre la trajectòria és viva, la trajectòria, la trajectòria professional, doncs, està en actiu. En aquest cas, en el Quim es fa ja com a comiat, perquè ell deixa ja les transmissions de futbol de Catalunya Ràdio. Però també està bé, doncs, això, fer-ho mentre està treballant, no? Jo crec que és com una empenta, no? Com un cop a l'esquena, endavant, no? Fixa't l'anècdota del Pou a l'avió. O sigui, que et vingui el Quim, que acabes de començar tu, i et digui, escolta, ho fas molt bé, clar, pues ja tot aquell dia ja el que deia el Pou, no? Ja no es va recuperar, quasi. I també interessant tot aquest creuament, de Catalunya, Ràdios, RAC1, gent... Hi ha una connexió, hi és, tot i ser competència, però hi és a un nivell que no sé si hi ha hagut en altres emissores. Evidentment que hi ha gent que ha marxat d'una per anar a una altra, això sé, si és això per suposat, no? Però jo ho veig quasi com una cosa latent que sempre hi és entre Catalunya Ràdio i RAC1.
Bé, ja hem parlat moltes vegades de les fugues de personal, sobretot de la pública a la privada, de Catalunya Ràdio, RAC1, d'una banda, de la Diagonal a l'altra, molt a prop, però al cap dels anys doncs, potser veus que al final són vasos comunicants, no? Que pot ser que vagin d'un costat a l'altre i després tornin a marxar, vull dir, hem vist de tot, no? Però en qualsevol cas, aquesta professionalitat de ser més que companys, fins i tot amics, no solament companys de professió o de mitjà, sinó amics, no? I crec que això es denota. I penso que al final la ràdio el que fa és unir, i la ràdio és un conjunt d'amics per extensió, no? I en canvi la tele potser és un mitjà doncs, on hi ha una competència molt més gran, sí. Evidentment, clar, hi ha molta més pressió, hi ha uns pressupostos molt més alts, la ràdio no té res a veure, però penso que té aquest avantatge encara la ràdio. És com un petit club, allò que hem dit tantes vegades, sí. No? Els amics de la ràdio.
També et diria que depèn de l'emissora i depèn de la gent i dels programes, eh? També hem vist rivalitats duríssimes entre locutors a altres emissores, no? Que compartien franja horària i estil de programa. Uh-huh. I el primer que em ve al cap és José María García i José Ramón de la Morena. Clar, allà era una altra història. Però aquí, per exemple, dos grans programes de pes, com serien els matins radiofònics entre... I ara tiro de clàssic, entre el Basté i la Terribas, jo sempre els hi vaig veure un bon rotllo tremendo, bueno, tant com que la Terribas ja ha sigut tertuliana del Clapés, vull dir que ja quan ella ho ha deixat, per tant... Però, bueno, interessant. De fet, un matís només, bueno, matís o apunt, aquest flux de moviment, diem, entre Catalunya Ràdio i RAC1, Al revés, no tant.
Perquè la pionera, en aquest cas, o la que existia abans, era Catalunya Ràdio.
Bueno, vale.
Compte, de RAC1 a Catalunya Ràdio, recordem la segona hora, per exemple.
Sí, però...
Vull dir, va haver tot un equip de gent...
No tant.
No, evidentment. Clar, també té, en certa manera, té sentit, perquè el pressupost de la privada per fitxar algú que ha començat a la pública, potser en certs moments pot ser més alt. Ara, també l'altre dia... Repasseu, hi ha una entrevista que no recordo ara qui li feia, vaig veure un tall, era un programa de televisió, crec que de Televisió de Catalunya, entrevistàvem a Maria Xinxó i feia una afirmació, no, ho vas veure tu, Jordi? No.
Per la cara que Maria Xinxó... Digues, segueix. A veure
no, doncs
si
deia que la Maria Xinxó, quan va passar de no sé quin programa, que no recordo ara, no sé si era del programa de l'OM al programa El Clapés, crec.
Vale, sí.
I deia que li havien baixat el seu sou 1.000 euros, ipso facto, i clar, per això va haver de fer un moviment, no? De vegades aquests fitxatges poden ser una mica complicats, eh?
Sí, poden ser. Però sí, és que RAC1, a veure, s'han portat alguns programes, no?, com El Clapés, sobretot. Ara pensava, no, ara especulava a nivell fantasia, que tampoc és que ho desitgi, però t'imagines que s'emportés La nit dels ignorants?
Seria brutal. Vinga, seguim. Anem a un document que primer ens has de fer una prèvia, Jordi, perquè jo dic les dades del tall, però tu em diràs el personatge al que s'entrevista en aquest tall.
Doncs
anem a Ràdio Espanya de Barcelona, no tenim la data, que és un document que ens proporciona Toni Mascaró, que havia treballat allà, un programa especial anomenat Café de las Rambles amb Javier Tagle, que entrevista Antoni Ribas. Qui és Antoni Ribas?
Doncs Antoni Ribas i Piera. Va ser un director de cinema i guionista i molt caracteritzat pel seu estil de pel·lícules sempre reivindicatives, sobretot dels perdedors de la Guerra Civil, i a través d'aquest cinema doncs intentava expressar les idees de com es havia fet aquesta transició democràtica des de la mort de Franco. I casat també doncs amb una actriu de cinema, tots dos ja van morir, que era l'Helena Maria Tejero.
Molt bé, doncs anem a escoltar aquest document, del qual, ja us dic, no tenim la data, però pot ser de finals dels 70 o principis dels 80 a Ràdio Espanya de Barcelona.
Vamos a comenzar hoy una serie nueva de charlas, de diálogos, de coloquio, sin ninguna preparación especial, simplemente dialogando como se dialoga con los buenos amigos en un café. Y hemos elegido para que durante los próximos días nos acompañe a Antoni Ribas, este director de cine joven, inquieto, catalán, hombre que viene luchando últimamente por crearse una nueva imagen dentro del panorama cinematográfico. Hola, buenas tardes, Antoni.
Buenas tardes.
¿A ti cómo te gusta el café? ¿Solo, con leche, muy cargado?
A mí me gusta mucho el café, pero tengo un problema, que es que yo ya soy bastante nervioso y entonces por principio no tomo café, nunca. Pero me da mucha rabia porque gustarme me gusta. Las pocas veces que he tomado café me gusta mucho, pero he decidido hace muchísimos años no tomar café.
¿No haces ninguna excepción?
Pues casi te diría, ya te digo, ahora debe hacer, pues a lo mejor hace 4 años que no he tomado café, y es por esta razón, porque yo ya no necesito excitantes, o sea, hay gente que sí que necesita despejarse y tal. Yo cuando tengo una responsabilidad, y soy a veces exageradamente responsable, pues entonces no necesito el café, no sé si por suerte o por desgracia, ¿no?
¿Cómo suples la falta del café? ¿Fumas más, tomas té?
Fumar fumo mucho, no, té por la misma razón tampoco lo tomo y me gusta también mucho, por la misma razón no tomo, no sé, es una... cosa que no me ha recetado nadie, pero yo sé, yo me conozco mis nervios y mis esto, y entonces tampoco tomo pastillas para los nervios, pero quiero decir, no, prefiero no menear yo el asunto, ¿no? Y no tomo ni una cosa ni otra, ¿no?
¿Te conoces tú mejor que nadie?
No, que va, esto no... Te conoces, pero bueno, con el tiempo te vas conociendo, pero lo cual no quiere decir que puedas rectificar formas y maneras que no te gustan de ti mismo. Entonces yo en esto soy un poco fatalista. Sí, creo que muchas cosas, sobre todo las cosas en que interviene la voluntad decididamente, se puede cambiar, pero en, por ejemplo, en manías personales, en neurosis, en cosas de este tipo, desgraciadamente, a veces el mejor sistema es olvidarse de ellas y hacer como si no las tuvieras, aunque las tengas. Y quiero decir que uno, en cierta manera, esto es una frase que me dijeron hace años, que es juguete de su sistema nervioso, y yo soy bastante juguete, creo que lo soy también, y entonces sé que hay muchas cosas que no las puedo modificar.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop, Ràdio Sant Cugat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Aquests accents, Jordi, tu escoltes aquesta gravació i veus que Antoni Ribas clarament era català. No, es nota aquest deix, aquestes neutres que sí. Es van barrejant quan no haurien d'aparèixer, o almenys en aquesta freqüència. Curiós, curiós, això dels accents. A mi sempre m'ha fet molta gràcia, perquè al final pots saber bastant de la procedència d'algú, tot i que en el nostre cas, per exemple, podries confondre amb alguna persona de Galícia, en certs moments, eh?
També, també. Ell té l'accent neutre, diguem, de Barcelona, ciutat on va néixer, i també doncs, on va morir. Que abans no he comentat l'edat, eh? Va morir ja de gran, 1935, any de naixement, 2007, l'any de la mort. Una trajectòria molt llarga i està molt bé. Això dels accents, sí, amb el gallec... A veure, jo et diria que quan un castellà intenta imitar un català, aleshores li surt un gallec, em sembla.
Ah, també podria ser, també.
Sí, que això ho he vist. Ho he vist, sí. Si gent no catalano parlant i diu, ah, i mi també al món de Madrid li poguessis dir, i mi tant com hablen els catalanes, no? I pues igual le sale así como un gallego. Una cosa així. Però, escolta, els accents al final són meravellosos, eh? I les maneres de parlar. Eh? O sigui, dins un territori com Catalunya, que tampoc som tan grans, ja m'entens, no? La diferència d'accents és enorme.
I apassionant, eh? D'altra manera.
I les paraules. Exacte. I expressions. Aquí podia fer un programa paral·lel amb això, eh? Podia, bé, se'n prenem nota.
Fins i tot la cantarella, eh? Perquè això passa amb els idiomes. Fins i tot amb accents diferents dins del mateix país. Per exemple, una persona de Lleida amb una persona com nosaltres de l'àrea metropolitana. La manera de... O sigui, la dicció en si mateixa és molt diferent.
És molt diferent. A Tortosa, tinc una companya feina tortosina que em fa molta gràcia les seves expressions. Per exemple, quan una persona crida, li pots dir, no em lladris. Mm-hmm. Sembla ofensiu i tot, però no és la seva manera, ho diuen així.
O ses illes, crida'm. Ses illes. Com crida'm? Sí, que em truquis per telèfon, crida'm.
Crida'm, t'ha crit. Ah, sí. A mi, a vegades, que tinc gent d'allà, que t'ha crit. A mi sempre m'ha anat el bona hora baixa. Bona hora baixa, m'encanta. Mm-hmm. M'encanta, per hora baixa és com la tarda, no? El vespre, les 7, no? Una hora baixa, les 6, no? Bé, això podríem fer un programa, eh? Sí. Expressions de Catalunya.
Podríem fer un monogràfic. Bé, ara anem a una gravació que ja vam escoltar programes enrere, perquè us vam dir que havíem de fer consultes a companys de Catalunya Ràdio perquè ens diguessin o ens confirmessin alguns noms que ja intuïem en alguns casos i altres que no teníem ni idea. Comencem recuperant un fragment d'un tall que ja us vam punxar, que correspon a un butlletí de Catalunya Ràdio de les 3 del matí del dia, que no el tinc aquí, del mes de juny de l'any 2000. Aquesta veu...
Bona nit. Joan Rangel, alcalde de Caldeta, serà el futur secretari d'organització del PSC després de les negociacions que han mantingut durant tot aquest dissabte.
Va, et dono una oportunitat més. Jordi, saps qui és?
A veure, corresponsal de... Tu fixa't, ara et diré, eh? Corresponsal d'algun lloc de Catalunya?
No. Ell estava a Catalunya Ràdio Barcelona.
Ah, bé, és Catalunya Ràdio Barcelona.
Bé, estava i està, eh? Perdó, encara hi és.
Estava i està.
Sí.
No, home, clar, això ara... Tu vas demanar uns noms que jo no sabia, ni tu tampoc, i ara m'estàs pretenent que...
No, és per veure si te'n recordaves, perquè t'ho vaig dir ahir. No, Àlex
no
Bosch.
No ho recordo. Això, l'Àlex Bosch.
Àlex Bosch, i jo recordava, i li vaig dir al Nil Via, aquí agraïm públicament que ens ajudi en aquestes tasques que tant li preguntem, saps qui és aquesta veu? I li passo el tall per WhatsApp i em diu, fulanito, de vegades em diu, no, espera, que ho he de consultar amb algun dels veterans companys de la casa perquè ens ho pugui confirmar. I en aquest cas em va dir, crec que és Àlex Bosch, i efectivament, després li van confirmar, i em diu que ell segueix ara, passa que jo feia temps que no l'escoltava, i ara entenc el perquè, diu, perquè està en el torn de matinada. Ell està, doncs, a partir de la una, crec que em va dir, fent butlletins. Per tant, doncs, per això no l'escolto en aquests moments. Doncs l'Àlex Bosch, jo tenia el record d'ell d'una secció d'economia que es fa molt temps, fa anys, a Catalunya Informació, doncs la dirigia i la presentava ell, Àlex Bosch. Bé, ara un altre tall, que em sembla que era musical. Escoltem-ho. My love has
no pride at me. Fa molts anys que funciona Gloria Estefan. Va començar en castellà, va continuar en anglès i ara últimament ha tornat al castellà. Però sigui l'idioma que sigui, la seva música té sempre la mateixa qualitat. I aquesta és una balada que editava l'any 1989, Gloria Estefan.
Una veu molt bonica, que és una barra 105, i en aquest cas era una gravació que ja us van punxar també, com us dèiem abans, corresponent a una emissió que vaig enregistrar jo el 30 d'agost de l'any 1994. Doncs ella és Eva Maria Lluc. Jo, en aquest cas, sí que en absolut hauria recordat aquest nom. És que ni de broma.
No, jo tampoc. El d'Àlex Bosch, com has dit, sí. I un altre que encara no he sentit. Però, a veure, aquesta te l'encertaré, ja veuràs.
Bé, el que passa que no tinc el tall a punt, eh? Per tant, perquè l'he de buscar. L'he de buscar.
Com diu aquell, amigo.
Però espera't, seguim, eh? Perquè l'Eva Maria Lluc, segons ens informa Nil Via, actualment fa doblatge i està fent un podcast, per exemple, a BTV. Anem a escoltar un petit fragment d'aquest podcast.
Però escolta, no deies que l'Enric era un noi superresponsable, educat, que no havia begut?
He dit educat i responsable, res de que no havia begut. Ho veus com no m'escoltes?
I visquin ni misquiltis?
En fi, el cas és que l'Enric no corria perquè fos un temerari amant del risc de la velocitat. No, l'Enric fugia.
Ah, o sigui que era un noi educat i superresponsable i no bevia ni es drogava, eh? I fugia a les 3 o quarts de 4 de la matinada? A mi no em quadra.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs aquí teníem Eva Maria Lluc en aquest podcast de BTV que es diu Barcelona Fosca. No sé si has notat una mica aquesta diferència de timbre. Amb dones potser no passa tant, però sí que es nota ja una persona amb una mica més d'edat. Perquè, clar, estem parlant d'una diferència entre la gravació que hem escoltat fa uns instants i la d'ara de 31 anys.
Es nota. Sí, es nota. També entenc la seva manera de locutar quan estàs fent fórmula musical o, doncs, en aquest cas, un podcast, canvia, entenc, una mica les entonacions o el ritme, però sí que dins la pròpia veu, la pròpia sonoritat d'aquesta veu, notes aquesta evolució. Sempre ho hem dit, ho hem comparat més d'una vegada, no?, aquestes veus. Li posem l'etiqueta de... Es fa veu ja de gran.
Mm-hmm.
Clar, què és una veu? Perquè hi havia gent gran amb veus que no diries que són ells.
Sí, de vegades se pot descol·locar, això. Sí.
Clar, sense una veu... Ostres, dic, però si té una veu, no? O al revés. No? Al revés, un Antoni Bassas amb 100 anys que sembla que en tingui 30 o 25, o, saps? Clar, això també, no? Bé, què més?
Bé, doncs,
encara tens més talls aquests?
En teníem un més, però ara l'he de localitzar perquè no, això s'ha fet sobre la marxa i per tant no el trobo.
Bé. Aquest però... divino un tall sense estenir-lo. Que era la corresponsal de Girona.
Exacte. Ah, no, digues el nom, va, ja fem la...
Aquesta és la corresponsal que jo et deia a l'inici, que jo estava buscant i que he confós. En l'Àlex Bosch, abans que sonés, òbviament, la corresponsal Sílvia Mateu, de Catalunya Ràdio Girona.
Sí, que segueix a la delegació de Girona, segons ens confirmava Nilvia. Quan tinguem uns instants, tornem a buscar aquest tall i us el posem. Bé, ja que parlem de Catalunya Ràdio, seguim a Catalunya Ràdio. Anem a una gravació del dia 28 d'octubre de l'any 2000, on el catacrac Lluís Gendrau entrevistava a l'agrupació Objectes Perduts.
Cançons com aquesta és la que omplen aquest segon àlbum dels Objectes Perduts, que es diu Mira per què. Què hem de mirar?
Uf, moltes coses. Podem mirar el compact, podem mirar el llibret, podem mirar endavant, podem mirar enrere.
Les cançons es poden mirar, també?
Sí.
Com s'ha de mirar una cançó? Perquè això que feu podria ser un pop fosc aquí. Ara m'ho explicareu si és veritat o no. Si nota bastant la influència del vostre, la gent que us ha fet de productors, de Xavi Vidal, del Bernat Garriga, del Berni Pop, sobretot perquè és gent que, quan gravaven els seus discos, tenien moltes influències dels U2, de David Bowie, de The Cult... També va per aquí, la vostra línia?
Sí, em sembla que sí, no? A veure, no del tot la nostra línia, sinó el treball com ha quedat, realment sí que és una mica això. A veure, nosaltres hem fet les cançons, però el maquillatge és cosa del productor, no? I, doncs, l'ha fet una mica al seu gust, no? No està mal.
Però podríem parlar això d'un pop fosc, una mica obscur, molt carregat de guitarres. Heu treballat molt el so de les guitarres en aquest disc.
Això potser podien parlar-ho als guitarres, no? Però...
O el baixista també, de fet, és com una guitarra menys...
No, el que és cert és això, que tu hi poses molta part teva, però realment qui dona el toc aquell de gràcia i que ajuda que una cosa s'encamini bé és el productor, no?
De fet, amb en Xavi Vidal i a la Fundació, que és el seu estudi, ja hi havíeu estat amb el primer disc, no?
Sí.
I ja heu repetit, això vol dir que ha anat bé, que us interessava la feina del Xavi Vidal i la Fundació i aquest seu toc pop britànic.
Sí, no, i més coses, no? Vull dir, és, hi ha la relació que hi ha personal amb ells, és la manera de poder treballar tranquil·lament a l'estudi, són moltes més cosetes, no? Són detalls aquells que dius, bueno, pues, si hem de repetir, més val boig conegut que saber conèixer, no?
Escolta, aquest risc empresarial que, del que parlàvem fa un moment, això d'haver-se d'agafar, agafar-se el disco, autoproduir-se'l, agafar un segell petit, què passa? Que en aquest país no trobeu altaveus a nivell de segells discogràfiques que us facin cas?
Doncs això sembla.
No perquè tinc entès que el disc l'heu enviat no només a les companyies d'aquí, també multinacionals, el disc abans de que sortís per Free Records.
Sí, a nacionals, i a multinacionals, i a catalanes. No sé què passa. De fet, ningú s'ha dit ni a contestar. No ho he sentit, no? Doncs algú deu passar. Com a mínim m'haguessin dit que no.
15 anys a la carretera. Fa un moment comentàveu que això ha estat una mica fruit de que sou més que un grup, de que sou una colla d'amics, que us trobeu per assajar. Jo no sé si encara ho feu, però almenys les notícies que tinc és que us trobeu gairebé cada setmana dos o tres cops per assajar en un lloc que és un lloc de Sentmenat on hi van més d'un grup. Expliqueu-nos això.
No,
què passa a Sentmenat?
A veure...
El Vallès.
Sí, com deies, ens trobem dilluns, dimecres i divendres, a les 9 del vespre, comentem el dia, com ha anat, cadascú els seus treballs respectius. De més, o sigui, que allà és una mena de teràpia, no? És allò que no és només anar a assajar o no és només anar a tocar, anar a preparar temes, no? És molt més que això i passa d'aquí, no? I el que deies del coro, també...
El coro és el local.
El coro és el local, no? Bueno, el societat coral sentmenatenca, no? Un lloc, una institució emblemàtica Sentmenat i...
I qui s'hi troba aquí, a més, d'objectes perduts? Qui més hi va aquí, a assajar?
Qui més hi va? Bueno, hi ha...
Hi ha un parell de grups més. Però és que, a més, és imagina't com l'Ateneu del poble, no? Vull dir, hi ha la seva secció de sardanes, la seva secció de veneres, els excursionistes, els roqueros, no? La secció de rocs.
Aquesta és la vostra.
Aquesta és la nostra.
I d'aquí surten, aquí periu les lletres del disc, d'aquí surten els temes dels quals parleu del disc, de religió, d'amor, de guerra, de la terra... Aquests són els temes?
Potser sí que una mica de... El fet de que ens trobem una estoneta abans de baixar a assajar, tot fent el cafè i discutint lo maco que està al món, no? Mentre mires el diari, potser sí que t'anima a fer lletres d'aquestes després quan baixes.
Sentim-ne una altra encara, es diu Fins l'horitzó. Aquest quintet que sentiu es diuen Objectes Perduts, fan rock i en directe encara són molt més contundents que no pas en el disc, no?
Sí.
És veritat, això.
Sí.
Un directe que servirà per presentar aquest treball que es diu Mires, el seu segon àlbum, i que serà aquest dissabte que ve, dia 4, a la sala La Boat de Barcelona, a partir de les 9 de la nit. Suposo que és una presentació oficial, per tant, un concert especial, i tindreu convidats, a més dels 5 Objectes Perduts.
Sí, com a convidats tenim el Joan Andreu Reyes, ex-teclista de Los Sencillos i, bueno, i un músic professionalíssim de dalt a baix, a més d'un bon amic de Sentmenat, i la Vicky de Clascà, que ens ha fet els coros en el disc i també doncs, pujarà a l'escenari doncs, per acompanyar una miqueta el que serà una vetllada, suposem, inolvidable.
No sé com hi cabrem, però
ens hi ficarem tots set. Home, la Boat és una sala emblemàtica.
Sí, farem l'esforç.
I a partir de quan comença la gira 2000-2001 dels Objectes Perduts?
Mundial.
Sí.
Escolteu, per acabar, jo us he triat una cançó que també vosaltres heu volgut que fos el single, la vostra cançó de referència d'aquest disc, un tema que es diu De dalt a baix. Mm-hmm. Expliqueu-nos de què parla, perquè té tota una història darrere.
Bueno, De dalt a baix és el reflex del tio que s'està darrere de la finestra com a observador de la vida, no? Veient com canvia tot i que acaba adonant-se que encara que canviï tot, tot continua igual. Que tot en el fons continua igual, tot és efímer, tot és volàtil, no? Excepte la pluja.
Que és inamovible.
És inamovible.
Una cançó que, a més, n'heu fet un clip. Uh-huh. Que es començarà també a veure, suposo que coincidint amb la presentació del disc.
Sí, bueno, de fet, em sembla que ja està arribant a totes les emissores, bueno, a totes les televisions locals, i suposo que les grans també ja el tenen, i sí, esperem que el comencin a punxar ja.
Ara sentirem la cançó, gairebé complert, abans d'arribar a dos quarts, però fes-nos una imatge, perquè la gent, mentre senti la cançó, pugui imaginar-se què veuran al clip.
Ui,
És un clip molt artístic, eh? Mira, el clip ens hem basat amb el concepte de la portada del disc, amb la finestra, no? Com a un punt de canvi, no? Hi ha un observador i hi ha algú observant, no?, darrere d'aquesta finestra. I llavors hem partit amb aquesta base, ho hem aplicat amb el cinema. La pantalla de cinema és una finestra, el teatre és una finestra, la dansa és una finestra, i hi ha barreges de coses d'aquestes en el videoclip.
Doncs això és el que la gent es pot anar imaginant mentre escolti aquest tema. Gràcies, Objectes Perduts, gràcies, Pep, gràcies, Eduard,
gràcies a
l'Estep també que els ha acompanyat. Així que avui el Catacrac escoltant aquest tema, de dalt a baix, Objectes Perduts.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i Jordi, estàvem parlant fa una estona d'una periodista de la qual tu ens recordaràs el nom.
Sí, parlàvem de la Sílvia Mateu, corresponsal de Catalunya Ràdio a Girona.
Doncs bé, ja tenim el tall. Aquesta és la seva veu, enregistrada el 20 de juny de l'any 2002 a Catalunya Informació.
La policia ha detingut tres persones aquest vespre a Barcelona arran de diversos aldarulls després de la manifestació de la CNT. Amb aquestes ja són 8 les detencions que s'han fet avui a la capital catalana. A la resta de l'Estat hi ha hagut una setantena de detencions per més d'un miler d'accions violentes.
Bé, doncs, una veu amb aquesta gravació de fa més de dues dècades a Catalunya Informació, la Cati. Aquest accent també, que també podem confirmar ara que ella és gironina, però és que ella va estar treballant uns anys a Barcelona sent de Girona, i suposo que quan va tenir l'oportunitat de poder tornar a la seva terra, doncs se'n va anar cap allà. Que, de fet, actualment Barcelona-Girona, amb el recorregut en nave, és un segon. Però si te'n vas a l'autopista actualment, igual que ja passava fa temps, però ara encara més, pots trigar una barbaritat. Està la cosa molt malament,
sí,
eh?
Està la cosa molt malament, a més perquè, bé, des que és gratuïta. O sigui, al final, superbé perquè és gratuïta, tots dèiem, oh, per fi, peatges fora, ja estem farts. Bé, bé, bé. Però és que ara no va. O sigui, ara no va com a autopista, perquè tothom passa per allà.
És una via lenta.
Doncs ja, hi ha molta gent i que diu, hosti, doncs potser prefereixo pagar, eh? I arribar més ràpid. L'altra cosa és la tarifa i quin import i tot això. Però entre setmana complicat. Home, mira, jo he arribat a trigar, crec que eren 60 minuts de rellotge, entre casa meva i el centre comercial de l'Espai Gironès.
Caram.
Sí, però clar, les 3 i mitja d'un dissabte, bé, doncs sense el trànsit de la setmana i a velocitat legal, a més a més. De fet, això ho havia fet quan no hi havia la limitació que hi ha ara, que encara ara n'hi ha més, tot el tram de Barcelona fins a Santa Perpètua, bé, i Mollet, tot allò que està més limitat.
Mira, jo ara estava recordant amb el que deies tu que tinc el record d'anar de Barcelona fins a Arbúcies en poc més de 40 minuts amb la moto i a velocitat no legal. Estem parlant de l'any 2002, una cosa així. Clar, en puntes de 200 a l'autopista, tranquil·lament. No passava res.
Això que no ho sent ningú, això, eh?
La Direcció General de Trànsit i els Mossos especialment. Estem parlant de fa molts anys,
sí.
Eh?
Sí,
no, és, no és recomanable, evidentment. Però mira, tenia pressa perquè anava a un festival que es deia... bueno, és l'acampada jove d'Arbúcies, es feia llavors, sí. I feia tard perquè sortia d'una botiga on jo treballava els dissabtes i, clar, havia d'anar ràpid a buscar els meus amics que ja portaven allà des del dia anterior. Jo no, perquè llavors treballava els dissabtes. Bé.
No, està clar. Bé, doncs recordem que això no es pot fer, missatge.
Missatge de les autoritats.
Però, sí, però que tiri la primera pedra qui no hagi fet mai alguna cosa aquesta en su juventud.
Exactament.
Sí, que no s'ha de fer, però sí, sí, sí. Et diré més, un dia vaig parlar jo amb un mosso que parlàvem de la seva moto, de la BMW RT, vaig provar, que tu segur que coneixes, eh? La que porten els Mossos, i em deia, no, aquesta moto va molt bé, diu, va 180 milla, està molt estable, 190, i dic, ostres, dic, això
clar,
que diguis tu.
Recordem que, clar, la policia, sí, diguem sí, que en certs moments s'ho pot permetre.
Sí, sí, però clar, sí.
Compte,
sí,
per això que hi ha hagut moltes, també, per excés de velocitat, amb sí, sí, policies que no estaven de servei, i per tant, això és una altra història. O, per exemple, i acabem amb aquesta batalleta, una, sí, una història que van explicar al principi dels radars a la Ronda de Dalt, on el personal que porta l'ambulància es dedicava a veure quants més radars podia fer saltar.
Ja era com un entreteniment.
Exacte, clar, altes hores de la matinada, que la Ronda de Dalt està absolutament buida, sí, sí, doncs vinga, a 180 si puc, no? I a veure la foto que em posa.
Sí, sí. Bé, afortunadament ens anem fent grans, eh? I cada vegada ens anem pacificant més, sembla, eh? Però tu saps que també sóc amant de les motos com tu, i que jo encara conservo la moto, i m'agrada, doncs, fer aquestes sortidetes. No per fer velocitats il·legals, però jo crec que la moto el que et dona és aquest avantatge d'accelerar i frenar molt ràpidament, o molt més que un cotxe. Un cotxe, diguem, dels estàndards.
Eh? Ara bé, company, la moto... Sí, hi ha poques motos que sí, tinguin ràdio, eh? Perquè això és un altre meló que podríem obrir, eh? Que tampoc tenim massa temps, però sí, la ràdio es pot escoltar bé en condicions més o menys en un auricular Bluetooth en un casc o en la moto que... o no?
Jo la tinc, no la faig servir, ho confesso, però els meus auriculars, que estan integrats en el casc, els faig servir a nivell d'intercom, amb la meva dona que va al darrere i anem xerrant tota l'estona, però podria estar sentint ràdio i podria estar sentint música, a través de Bluetooth. Però recordo que no ho faig servir.
Doncs ara em fas recordar, quan jo treballava en moto per Barcelona i em remonto a l'any 2004, 2005, 2006... jo tenia ja un auricular Bluetooth que em vaig comprar, que era molt baratet, però va durar força temps, que només era un d'aquests que es posen a un costat a l'orella penjant, el posava dins del casc i escoltava la ràdio amb això.
Ah, sí, sí. Sí, sí, a més, aquí hi ha tota aquesta normativa que si pots portar... No pots portar dispositius dins les orelles, però si està integrat en el casc, al final és com si estiguessis sentint ràdio dins el cotxe.
Clar.
Sí, tu pots anar amb el cotxe amb les finestres tancades i la ràdio tota castanya i ningú et pot multar per això. Però és evident que no estàs percebent tan bé el que passa al teu voltant, no? Amb la moto, al final, és això, no dins l'orella, però sí en el cas que això igualment permet sentir què està passant al teu voltant, no? A més, doncs, moteros direm que, escolta, jo vull sentir el soroll de la moto, no vull sentir la ràdio. Amb tots els respectes a la ràdio, eh? Però sí, sí, vull dir que quan, ja m'entens, eh? Vull dir que quan sortim de ruta, doncs, pensem en això, no? En sentir altres coses o la conversa amb el passatger, que això, la veritat és que va molt bé. Va molt bé perquè vas comentant tot el que vas veient i ja està.
Mira, veus, bé, hem tret un tema que encara no havíem tret, que és la ràdio i la moto, perquè la conjunció d'aquests dos factors no va molt relacionat.
No, jo principi. Crec que no va molt relacionada, no. Potser no seria l'entorn més ideal per anar escoltant la ràdio.
Bé, també pot servir perquè la gent del carrer, si tens una moto d'aquestes, una BMW, per exemple, amb dos altaveus grans, i maletes, sí, pugui escoltar música o el que estan fent a la ràdio, sí, en aquells instants, al mig del carrer, a tot volum.
Ah, clar, clar, Pere, clar, és que estem parlant d'aquestes motos amb altaveus exteriors.
Clar, clar, clar.
Com la BMW, com la Goldwyn, sí, sí, clar, això sí. I a més, són uns altaveus que tenen potència, o sigui que tu pots estar amb allò sentint Metallica, t'imagines?
Jo ho he vist, això. Sí, sí. Que això crida més l'atenció que no pas una moto que fa molt soroll, que sí, molesta. En canvi, la música, home, potser si no t'agrada pot molestar, però com a mínim t'hi fixes, no?
T'hi fixes, sí, perquè crida l'atenció.
Molt bé, doncs escolta, doncs, fins aquí la Maroteca de la ràdio d'avui.
O l'espai motero d'avui.
Exacte. Jordi, recordem les vies de contacte del programa.
Sí, senyor. Mira, l'adreça de correu electrònic a marotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, és tot junt, a marotecaradiosantcugat@gmail.com. I també tenim una via de WhatsApp.
689-1074-83, 689-1074-83. Marxem amb un rock and clàssics a Ràdio Sant Cugat dedicat a Jimi Hendrix. Amb aquest tall marxem fins al proper a Maroteca. Que vagi molt bé.
Fins la propera.
Amigues i amics oients, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. I molt content avui de celebrar l'edició número 300 d'aquest programa. Així doncs, avui festa grossa, crec que és un número força rodó, 300, i és un bon moment per a fer un repàs, una revisió històrica del nostre programa. Un programa de ràdio que, evidentment, sense vosaltres, sense els oients, no tindria cap mena de sentit. Així doncs, que gràcies per escoltar-nos. Aquest és un programa que va néixer al setembre del 2009 a l'emissora veïna Ràdio Rubí. Jo vaig començar en emissores municipals l'any 94, primer a Matadepera, després vaig seguir a Rubí i després a Sant Cugat. L'estiu del 95, de fet, ja vaig estar en aquestes dues últimes emissores a la vegada, a Ràdio Rubí i a Ràdio Sant Cugat. Així doncs, quan em vaig plantejar, després d'uns anys de no fer ràdio, de tornar-hi, el primer que vaig fer va ser anar primer a Ràdio Rubí a fer aquest programa Rock and Clàssics, que allà...